I us ho hem avançat just al començar el programa. El Port de Palamós ja ha iniciat la temporada de creuers aquest any. El creuer Saga Safir va donar el tret de sortida a la temporada i es preveu que rebin 49 escales i més de 47.000 passatgers. A més, en aquesta mateixa infraestructura, Ports de la Generalitat ha anunciat la licitació per instal·lar noves defenses portuàries al Port de Palamós i millorar les existents. El projecte té un pressupost de 97.000 euros, David.
Sí, tot plegat preveu millorar les condicions d'atracament i amarrament dels vaixells. Els sistemes de defensa dels molls són almenys bàsics per garantir la seguretat de les operacions portuàries. També vol assegurar la integritat de les infraestructures. S'instal·laran concretament al moll de Ponent per reforçar els amarratges dels extrems del moll. També es col·locaran 6 defenses noves al moll comercial per les mateixes característiques a les que ja existeixen per garantir que s'alinei correctament. I al moll nord s'instal·laran unes altres noves plaques per salvar la diferència amb el cantell del moll.
Doncs just per intentar traduir una mica tot això que ens estava explicant en David, volem saludar el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ricard Font. Senyor Font, bon dia.
Bon dia.
Senyor Font, no sé si podem passar una mica per la traductora això que ens estava explicant en David. Què són aquestes defenses, en què consisteixen i quina és la seva funcionalitat?
Bàsicament la funcionalitat és que el que pretén això és donar més estabilitat des del punt de vista del que és l'atracament dels vaixells i, per tant, doncs, donar més facilitats en els vaixells que atraquen a el que és el Port de Palamós perquè tinguin més seguretat perquè es puguin atracar.
Uh-huh. Senyor Font, els creuers són una font, òbviament, de turisme i, per tant, en una zona com el Baix Empordà, una de les primeres magnituds econòmiques que tenim a casa nostra, però també de tant en tant surten veus que diuen, escolti, és un dels mitjans de transport o un dels mitjans, en aquest cas, turístics que més contaminació genera. No sé si s'ha fet mai algun estudi que pugui ratificar o desmentir això.
Bueno, de fet, el Departament de Territori també és el Departament de Medi Ambient i, lògicament, doncs, fa un seguiment acurat de tot el que són les emissions que produeixen qualsevol tipus de material mòbil en el nostre país. I per posar-li un exemple, doncs a Barcelona, on saben vostès que estan dintre d'una zona de bàsicament de problemes amb la qualitat de l'aire i que, per tant, de gran seguiment per això. Uh-huh. En aquest moment, doncs, la majoria de vaixells que arriben al Port de Barcelona ja disposen de... són vaixells molt, molt, molt més moderns, en els quals pràcticament, doncs, la majoria, el nivell d'emissions és molt baix, però perquè es faci una idea del conjunt de l'evolució que hi ha en la zona metropolitana de Barcelona, que parlen que els vaixells avui dia, els creuers que arriben a Barcelona, no representen ni el 0,20% del conjunt d'emissions que hi ha i baixant, perquè realment la indústria naval està fent uns esforços molt importants, doncs, per reduir el nivell de pol·lució, ja no tan sols pel propi criteri ambiental, sinó també per reducció de costos.
Uh-huh. En un altre ordre de coses, i al respecte del Port de Palamós, es vol impulsar un procés participatiu en el que la ciutadania opini i aporti propostes sobre el futur del Port de Palamós. Es parla de l'elaboració d'un pla especial. El que passa que sovint a l'hora de redactar aquest tipus de plans, el que dèiem al principi una mica, el llenguatge amb el qual es redacten queda una mica lluny. Quina és la finalitat d'aquest procés participatiu i què significa el futur del Port de Palamós? Per on passa el futur d'un port com aquest?
Bé, doncs aquí hi ha dos elements que són importants. Fa 2 anys que ens vam conformar a tenir un pla especial. El que sí que ens va demanar l'Ajuntament de Palamós, jo crec que amb bon criteri, és que hi hagués un procés participatiu i encara que traguéssim potser una mica més en tenir el pla, era important que la ciutadania pogués participar-hi. L'objectiu bàsicament d'aquest pla especial és posar el Port de Palamós que disposi dels instruments per realment, doncs, millorar tot el que és la façana marítima del Port de Palamós i, per altre cantó, seguir aprofundint en un port que bàsicament és un port en el qual, doncs, el que hi trobem és un conjunt d'usos que es troben i que en aquest sentit, doncs, són diversos, des de la pesca fins a la nàutica, passant pel port comercial, passant també pels creuers i també per uns espais del propi port que són molt urbans, no? I aquí jo crec que hi ha un objectiu també molt compartit, és de teixir una una trama urbana que arriba fins al port i que cada dia hi ha menys barreres entre un àmbit i l'altre, i poder-lo aprofitar, doncs, també per usos turístics, per usos de restauració, per usos ciutadans, per recuperar espais ciutadans, per recuperar algunes de les ferides històriques, per arranjar alguns dels espais del port, que en aquest moment segurament, si els mirem, doncs, tenen algun espai, doncs, que ens agradaria que fos molt, doncs, d'una altra manera, i creiem que aquí, doncs, hi ha molt d'espai per recórrer, i tot en el fons hi ha un repte pendent, que és que la façana marítima del port de Palamós i la façana marítima de Palamós, del centre de la ciutat, doncs, tingui, estigui a l'alçada de diguéssim, el que abans dèiem al segle XXI, se diria de poder-lo modernitzar, i jo crec que aquest procés s'ha de produir conjuntament amb la ciutadania i conjuntament amb l'Ajuntament.
Fins a quin punt és compatible una instal·lació com aquesta, que a més, per qüestions de seguretat i de control requereix de certes, diguem-ne, barreres arquitectòniques, deia, fins a quin punt és compatible amb que la ciutadania o la gent de Palamós hi pugui circular, entre cometes, lliurement? Que es pugui integrar en aquesta trama urbana que deia vostè.
Doncs en aquests moments precisament el procés de transformació que estem portant en molts ports de Catalunya és que les mesures de seguretat abans vostè les associava a barreres i jo avui dia l'associo, per exemple, doncs a càmeres de seguiment, i per tant molts ports de Catalunya que tenien com a element, diguéssim, com te deia vostè, de barrera entre la part del port i la part de la ciutadania, doncs tanques, barreres físiques, tot això es pot eliminar, perquè avui dia no té cap sentit. Vull dir, avui dia amb una càmera vostè pot fer un seguiment perfectament de la seguretat del port i qualsevol incident pot ser atacat, diguéssim, des del punt de vista de la seguretat al moment, no? Per tant, això és precisament el que en aquests moments hem de modificar, i en alguns espais del propi port de Palamós que avui dia són pensats molt per un àmbit molt logístic i per un àmbit molt poc ciutadà, que es poden repensar perquè siguin espais ciutadans. Això és el que farem, això és el que estem treballant, i ara hi ha una part de la feina que estem fent del pla especial que ens va demanar molt especialment l'Ajuntament, que era aquesta part de participació, i que estic convençut que el que farà és enriquir ja les propostes que ben aviat presentarem conjuntament a l'Ajuntament i Ports de la Generalitat.
Escolti, i per quan serà el port de Palamós un port Schengen 100% de ple dret?
Doncs truqui al delegat del govern, al subdelegat del govern a Girona, i truqui al senyor Millo i li segur que li comentarà que estan ben a prop de que ens autoritzin o que validin les propostes que, a partir de les converses que hem tingut amb ells, doncs ens han de permetre que això sigui una realitat. De fet, hi ha dues coses. Una, que ho explico sempre, és a dir, si hi hagués algun passatger de la zona no Schengen que avui entri al port de Palamós, l'acord és que doncs pugui ser atès des del punt de vista de la Guàrdia Civil o de la policia per entrar en una zona no Schengen. Per tant, des del punt de vista dels operadors i de les companyies actuals, saben que si tenen necessitats, tant des del punt de vista de la tripulació com des del punt de vista de qualsevol passatger, de tenir que baixar, doncs ho podran fer. Altra cosa és que ens agradaria una instal·lació permanent. Nosaltres ja hem invertit 600.000 euros per complir amb els requeriments del Ministeri de l'Interior. Ens van demanar nous requeriments el juliol del 2017, que se'ls va dir, si se'ls va preguntar si allò que nosaltres havíem previst per atendre els seus requeriments era correcte. No vam rebre resposta. Hem fet el projecte constructiu, tenim un projecte constructiu a punt de licitar per 150.000 euros per acabar aquests requeriments, però esperem a fer-ho a rebre per part del Ministeri de l'Interior, per la subdelegació, pel delegat del govern a Catalunya, doncs la confirmació que allò que hem dibuixat, allò que hem projectat, definitivament és allò que el Ministeri d'Interior considera que és correcte per poder tenir el punt a poder atendre, doncs, aquest sentit dels passatgers de l'espai no Schengen.
Senyor Font, nosaltres, al respecte d'aquest assumpte, hem anat explicant actualitzacions de l'estat d'aquest port, que si ara es fan obres de no sé què, que si ara es fa el projecte de no sé quantos. Sempre hem tingut la sensació, ens ha quedat la sensació que a mesura que s'anaven fent aquelles coses que s'exigien que es fessin, anaven apareguent noves exigències, i sempre ens ha quedat la sensació com que hi havia una voluntat directa o indirecta de frenar aquesta inclusió del port de Palamós a l'espai Schengen. No sé si comparteix aquesta idea.
Justament per simplement perquè aquesta intuïció que vostè té no sigui una intuïció real, el que pretenem és que l'última de les requeriments que representa aquest projecte de 150.000 euros, executar-lo en el moment en què realment se'ns digui que això ja és definitivament aquella d'aquells requeriments que ens demana el Ministeri de l'Interior o el Ministeri d'Hisenda, doncs des del punt de vista de lo que és els requeriments que necessiten ells per poder doncs, autoritzar això. Però el que volem és definitivament saber quina és la llista final i quina és realment doncs, les actuacions que hem de fer, i si hem de fer-ne qualsevol altra, que se'ns digui i ho farem, per no seguir doncs, fent inversions i no acabar de tenir aquesta oportunitat de que aquest port també sigui un port d'entrada no Schengen, que per altre cantó doncs si vostè agafa la meloteca sap que és una reivindicació i una sol·licitud per part del territori àmpliament doncs avalada per un consens absolutament, jo diria, per part de totes les forces polítiques. Per tant, esperem que això doncs no es demori més en el temps, i per això li deia que en tot cas qualsevol requeriment que ens faci el Ministeri de l'Interior o el Ministeri d'Hisenda doncs serà realment doncs pres en consideració com ha estat fins ara.
Quan li hem preguntat sobre aquest assumpte, m'ha dit, pregunti-li vostè al subdelegat del govern a Girona o al delegat del govern, l'Enric Millo, deixem que ho enllaci això amb l'aplicació de l'article 155, no sé, més enllà, òbviament, de l'escapçament del govern del nostre país, no sé quins efectes reals i quina dimensió tenen els efectes que hagi pogut tenir sobre una conselleria tan important com la de Territori.
Bé, hi ha dues coses. Per un cantó, evidentment, doncs, nosaltres vam tenir la sort de que en el que va ser la primera de les afectacions importants que va patir el govern de Catalunya el mes de setembre, en el que va passar amb el que va ser la intervenció econòmica per part del Ministeri d'Hisenda, carreteres, transports, ports i aeroports van quedar al marge per considerar-se serveis essencials, i això ens ha permès seguir invertint i ens ha permès seguir fent la feina imprescindible per tirar endavant. El que sí que és cert és que des del punt de vista del que són els projectes estratègics, aquests doncs, nosaltres els treballem internament des del punt de vista de tenir tots els projectes a punt per poder tirar endavant alguna de les propostes importants. Per exemple, avui parlàvem de ports, doncs el pla de ports de Catalunya o el pla d'aeroports de Catalunya, però és evident que cal que tinguem un govern doncs, constituït i que a partir d'aquí doncs, poder doncs, tirar endavant aquests projectes estratègics que no s'entenen d'altra manera que no siguin avalats pel govern legítim de Catalunya.
En un altre ordre de coses, ja un any ben bo, si no recordo malament, aleshores conseller, el senyor Josep Rull va fer una visita aquí a la zona del Baix Empordà i juntament amb un grup d'alcaldes de la zona del Baix Ter van acordar una sèrie d'inversions que s'anirien executant en un període, si no recordo malament, ara no voldria dir una xifra d'anys que no sigui exacta.
Que s'anirien executant.
Sí, que s'anirien executant, exacte.
A curt termini.
Com que aquest període anava més enllà de la legislatura actual de la legislatura, sí. De la legislatura acabada de manera abrupta, jo li pregunto per l'estat d'aquestes inversions i si hi ha algun tipus de previsió, si es poden, tot i no tenir govern, òbviament, si es poden executar. Vaja, en quin estat està això? En quin estat queda?
Per un cantó, tots els projectes que es van comprometre estan redactant-se. La rotonda d'Ullà, que era la primera que estava prevista, està adjudicada, que està pendent d'inici d'obres. Per tant, ja són feines de contractació i, diguéssim, administratives que s'estan acabant d'elaborar, però vull dir que en aquest sentit, com que diu, demà passat o el següent, doncs podrem veure obres ja pel que respecta a la rotonda d'Ullà. Aquest divendres passat es va licitar el tram entre Medinyà i Sant Jordi d'Esbaix, el primer condicionament que es va comprometre, i com li deia, totes les actuacions doncs, estan en redacció, inclosa doncs, en el que és l'estudi informatiu d'una obra molt important, que serà la variant de Torroella o un nou accés, diguéssim, a la zona del Montgrí, però venint des de la costa de la centre, que estem també redactant. Per tant, el compromís és, hi ha obres en execució, hi ha obres en licitació i hi ha projectes tots en redacció, que és l'objectiu que nosaltres perseguíem, i quan acabem en aquest sentit, ara hem fet la primera licitació per l'accés, diguéssim, per la zona de Sant Jordi, després ens quedarà, doncs, la següent seria una licitació en el que seria l'accés des de la Pera i cap a la zona també de Torroella.
Senyor Font, l'últim govern tripartit que va haver-hi en aquest país va acabar una infraestructura que era el desdoblament de la carretera que va des de l'autopista sortida de Vidreres i que pretenia anar fins a Girona passant per la zona de la costa. Aquest desdoblament va quedar aturat a l'alçada de Palafrugell abans d'arribar al barri de Llofriu. Jo li pregunto, això algun dia hi ha alguna perspectiva que això es pugui recuperar? I que aquest desdoblament cap a Girona, que recordem que la connexió entre el Baix Empordà i la ciutat de Girona es fa per una carretera convencional, estreta, i que té la mateixa amplada ara que fa 50 anys?
Sí, bueno, l'important és a dir, què hem fet, no?, per exemple. No? Doncs, jo crec que hi havia una època abans que es construís. El que hem de valorar és, més enllà de les carreteres, el que hem de mirar és la mobilitat, com es comporta en aquests moments. No? Així és com en un moment donat, doncs tot l'accés del Baix Empordà, diguéssim, a la zona centre i centre-nord, es produïa a través de la sortida de l'autopista cap a Salrà, cap a Bordils i cap a la Bisbal. Avui, per exemple, doncs la majoria d'usuaris que van fins a, li diria jo, fins a Bupallac, per entendre'ns, utilitzen l'accés a través del que seria Massanet i, per tant, s'instal·len per l'autovia, per Santa Cristina d'Aro i tot això. Per tant, crec que en aquest moment la mobilitat s'ha desplaçat fins i tot d'una part de la Costa Brava a centre, a l'accés principal, que en aquest sentit és l'autovia. Pel que fa a el que és l'àmbit de, ja seria, com deia abans, del Baix Ter, per entendre'ns, jo crec que estem tots convençuts en aquests moments, doncs, que el que hem de fer és, sobretot, les vies existents, donar-los un grau de condicionament i un grau de sobretot, resoldre algun tema, com per exemple la idea. Jo crec que un dels temes més importants és trobar un nou pont, diguéssim, sobre el Ter, que la desfasi de variant de Torroella, que jo crec que aquest és un objectiu important, perquè hem de veure on tenim avui dia els col·lapses, no? Aquells col·lapses que tots coneixíem històricament, doncs, a la zona de la Bisbal, doncs, la construcció de la ronda de la Bisbal, la construcció de lo que seria l'autovia fins a Palafrugell, que vostè em deia, o, per exemple, també, doncs, el que va ser en el seu moment, doncs, el condicionament entre la Pera i Torroella, doncs segurament el que fa és redistribuir els trànsits, i potser això, doncs, el que fa és que hi hagi una necessitat menys important que hi havia fa 10 o 15 anys d'un desdoblament total. Segurament, de tot l'àmbit, el que sí que cal resoldre és segurament, doncs, el tram entre Bordils i Salrà, i hem de veure si recuperem aquell projecte que hi havia de variant que connectava directament Perinyà amb Bordils, o alguna solució. Però jo crec que les solucions les hem de veure en funció de la mobilitat existent, i en aquests moments els fluxos de mobilitat que existeixen són diferents en aquests àmbits que, jo diria, en aquests àmbits que vostè em diu que fa uns anys, i per tant les solucions que hem de buscar són nosaltres. Les que hem consensuat amb el territori és sobretot que necessitem una millora de la seguretat i del condició i del que és la funcionalitat de dues vies principals que penetren directament dintre del que és el Baix Ter, i que realment tenen en aquests moments una necessitat de millora des del punt de vista de la capacitat i segur de la seguretat.
Senyor Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.